amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06, benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'època agrícola de Ripollet, la dels molins de paper i els molins fariners, és a dir, la història local des de finals del segle XIX i fins a la primera meitat del segle XX, la podrem reviure properament gràcies a una nova iniciativa de l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet. Fascicle a fascicle podrem conèixer o recuperar la nostra memòria aquesta etapa de la història local i tot gràcies especialment a les imatges i records aportats pels nostres veïns i veïnes. Es tracta de compartir vivències i experiències personals i familiars que van passar de generació en generació per tal que aquesta història es pugui conservar i aconseguir tots plegats que no s'acabi perdent. És una bona oportunitat també de donar a conèixer al jovent i també als nous ripolletens la història d'aquesta ciutat vallesana, quan a la zona dels Pinatons, per exemple, no hi havia ni pisos ni indústries, sinó camps de conreu, vinyes i granges. Una iniciativa que ha estat presentada aquesta setmana i de la qual en parlarem tot seguit. Abans, repassem la resta de notícies de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Aquest cap de setmana tindrà lloc una nova edició de la Festa de les 3 R's, reduir, reciclar i reutilitzar. En parlarem amb un dels seus organitzadors.
Dilluns obrirà les seves portes als usuaris el nou CAP Pinatons. Avui ens acompanya a l'Info la seva directora, Ana Maria Cuenca.
I demà dissabte, la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya ha organitzat un acte d'homenatge als ripolletens caiguts a Mauthausen i serà present el diputat Joan Tardà.
També parlarem amb Jordán Pérez sobre la jornada tallamadera.com que tindrà lloc demà al Centre Cultural.
I aquesta nit arriba al Teatre Auditori la síndrome de Bucay, una història sobre l'amor i la literatura. En coneixerem més detalls.
Tancarem l'informatiu, com sempre, la informació esportiva i la previsió del temps de cara al cap de setmana. Comencem. El passat dimecres es va fer la presentació al CIP d'un nou projecte endegat des de l'àrea de patrimoni del Patró Municipal de Cultura. Es tracta d'una proposta que l'editorial F2 va fer a l'Ajuntament i que ja s'ha dut a terme en d'altres municipis. L'objectiu principal és que Ripollet formi part de la col·lecció L'Avanç, una sèrie de fascicles que recullen la memòria i la fotografia històrica dels pobles de Catalunya i Balears entre el final del segle XIX i la primera meitat del segle XX, amb un volum exclusiu per a cada poble. La portada, així com el primer número, es repartirà de manera gratuïta a la Diada de Sant Jordi.
Així es recollirà el testimoni i les imatges de tots els ciutadans que vulguin col·laborar a construir aquest fons documental sobre la història de Ripollet des de 1870 i fins a la transició. Així ho valorava el regidor de Cultura, Ferran Tornel.
Ja fa temps que volíem tenir alguna cosa així, però lògicament, i menys ara, d'acord que podem començar un projecte així, però sempre al final és un tema de pressupostos. I l'editorial F2 es ha posat en contacte amb l'Helena, amb la nostra tècnica, i ens va portar una, creiem, una bona idea, i més amb els temps que corren, que no és fàcil editar res avui dia, i menys si és algú local. Nosaltres vam voler escoltar la idea d'aquesta gent i, bueno, i ens va agradar moltíssim. I al final doncs, ha firmat un conveni i aquí estem, presentant-vos el que esperem que dintre d'unes setmanes estigui ja preparat el nostre llibre.
Amb la col·lecció L'Avanç, l'editorial F2 té la voluntat de preservar la memòria oral de cada vila, predestinada a desaparèixer i recuperar aquest patrimoni de gran valor. Així ho explicava el responsable del projecte, Juan Manuel Cabezas.
Diré que el llibre pretén essencialment, entre altres coses, fer un recorregut pel Ripollet des de l'any 1870 fins a l'any 1974, un recorregut que mescli història, antropologia, etnografia i que inclogui la vida social i qualsevol tipus d'aspecte de la vida social del Ripollet d'aquella època. Els aspectes amables, els lúdics, però també els altres aspectes, perquè Ripollet és tot plegat això, és la conjunció d'aquests elements històrics.
Cabezas treballarà molt de prop amb un consell assessor d'11 persones del poble que aportaran tota la seva experiència i coneixement sobre el municipi. Aquestes persones són Magí Baqués, Montserrat Casamitjana, Josep Maria Cissa, Isabel Dolcet, Marta Figuera, Josep Grau, Paquita Gispert, Josep Martínez, Pere Padró, José Toledano i Helena Vilalta com a tècnica de patrimoni del Patronat Municipal de Cultura. Un cop publicada la portada i el primer número al dia de Sant Jordi, cada setmana sortirà un fascicle amb un total de 50 entregues a un preu de 2,80 euros que els veïns i veïnes podran adquirir i anar recopilant fins fins a aconseguir un volum complet. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va valorar també molt positivament aquesta iniciativa, descrivint-la com un projecte ambiciós que permetrà tenir documentada la història de Ripollet, però des de les vivències i els records dels propis vilatans. També demanava la col·laboració ciutadana.
Però aquí la clau és les persones que han de col·laborar, és a dir, les persones que han de portar coses i han de portar la seva vivència i experiència personal. Aquí esteu vosaltres, que sou el Consell Assessor, persones diverses, de diferents sexes, de diferents edats, de diferents procedències, per tal de que el llibre sigui plural. Aquesta és la gràcia, perquè si no és plural no arribarem a tothom que podem arribar. I perquè sigui plural ha d'haver-hi totes les opinions possibles, tots els punts de vista possibles, i aquest senyor que és el professional, tot això ho haurà de lligar. Per tant, el que se us demana és que vosaltres doneu la vostra visió.
Per a l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, aquest projecte complementa una dinàmica que el consistori té en marxa des de fa temps i que consisteix en recuperar la història i el patrimoni del municipi. Tots aquells ripolletens que vulguin col·laborar en la iniciativa poden posar-se en contacte amb el Centre d'Interpretació del Patrimoni, des d'on es coordinarà l'entrega del material. Demà dissabte, el Centre Cultural acollirà la primera jornada Amics de Tallamadera.com, organitzada pels responsables d'aquesta web, amb el suport del Patró Municipal de Cultura i la Regidoria de Comerç, Indústria i Turisme. A motiu d'aquest esdeveniment, tindrem l'oportunitat d'admirar de prop un bon nombre de talles de fusta portades d'arreu de l'estat espanyol. Per parlar d'aquesta jornada i de l'art de la talla en fusta, tenim a l'altra banda del telèfon a Jordan Pérez, responsable de Tallamadera.com i organitzador d'aquesta jornada. Jordan, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, hem de dir que la jornada tindrà lloc demà dissabte, però que els participants ja arriben avui a Ripollet, no?
Sí, hi ha bastanta gent, diguéssim, de Madrid, que ja ha agafat el transport a l'autobús i ja està de camí cap aquí. Uh-huh. Des d'Astúries també venen i des de les Balears.
Astúries i Balears. Quantes persones
I
més
Madrid,
o menys
també
hi assistiran?
Doncs comptem entre 25 i 30 persones, mínim.
Que marxaran diumenge de Ripollet, no?
Sí, bueno, estaran el dissabte, alguns ja marxaran dissabte a la tarda, els que viuen a prop, i els que viuen lluny marxaran el diumenge al matí.
Bé, les activitats, el gruix de les activitats es realitzaran demà dissabte. Explica'ns una miqueta quines són les ponències i xerrades que heu programat.
Hem programat unes ponències sobre les eines que s'utilitzen per fer la talla en fusta, sobre diferents tècniques de la talla en fusta. Ve un artista consagrat que ens explicarà doncs com fa les seves obres, quina ha sigut la seva trajectòria amb aquest art de la talla en fusta.
Uh-huh.
I una miqueta doncs xerrada també posada en comú, ja que tots són tallistes, doncs xerrar entre ells, diguéssim, per explicar-se coses per aprendre dels altres, diguéssim.
Parlaves d'un artista consagrat, suposo que et refereixes a Juan María Medina.
Exacte, el senyor Medina i John.
Uh-huh. Què ens pots dir d'aquest artista?
Doncs, a veure, és professor de l'Escola de Belles Arts de la Llotja, sí, és professor de talla i, bueno, té tota la seva vida, diguéssim, de tallista, i ha participat a un munt d'exposicions i de concursos sobre talla, i té diversos premis de talla en fusta, escultura.
El programa inclou també un dinar de germanor, una petita visita turística. Què és el que veureu?
Sí, també tenim una ponència de Pere Padró, d'aquí de Ripollet, que ens explicarà com va fer la restauració del Crist, la talla de l'església, que van adquirir no fa molt de temps, i se'n va encarregar de fer tota la restauració. Ens farà la ponència de com ho va fer i després ens farà una visita a l'església perquè puguem veure la talla en directe, diguéssim. I bueno, després el dinar de germanor, que aquí doncs posar en comú les experiències de tots els tallistes d'arreu d'això, de la península.
Mm-hmm. Us havíeu vist abans?
A la web, sols, és a dir, tota aquesta trobada ha sorgit d'això, dels foros i de la gent que va començar a arribar a la web, però no sols, diguéssim, va arribar a la web i la va veure i ja no se'n va saber res, sinó que amb el temps, que ja fa 2 anys que tenim la web, són visitants, diguéssim, assidus, que han estat visitant les novetats de la web, que van posant periòdicament les talles que van fent, posen imatges a la galeria, participen als foros, i diguéssim que s'ha fet un grup d'amics a través de la web, i que fem ara aquesta trobada per veure'ns físicament, diguéssim, per veure'ns les cares, perquè fins ara sols coneixem els noms d'usuari de la web.
Mm-hmm. Tu ets l'artífice d'aquesta web, de tallamadera.com?
Sí.
Com és que va sorgir la idea de fer una web tan concreta,
bé,
no?, d'una
bé, el meu pare fa tall en fusta i, bueno, ho comparteix amb amics i vaig pensar, doncs, a veure, jo que em dedico a la informàtica, doncs, de fer-los un espai, doncs, a més de poder-ho compartir amb aquells que es troba, diguéssim, aquí en el seu taller, doncs, poder compartir-ho amb més gent i que s'apunti més gent a participar i que pugui fer una web. El que vaig fer és una web, doncs, comunicativa, participativa, que els usuaris puguin ells mateixos, diguéssim, introduir les dades, introduir imatges i participar. I bé, primer va ser una qüestió d'això, del meu pare i els seus amics, que poguessin compartir, i s'ha convertit en una cosa bastant gran, diguéssim. No esperàvem el nivell de visites que tenim i el nivell de participació, ni esperàvem tenir 1.500 imatges de talla a la galeria. I ha anat creixent, i mira, aquí ens trobem, no?, de dir, doncs, si fem una trobada de tots aquests amics o dels que són més assidus, i bé, han respost bastant bé.
Una mica la trobada ha estat a demanda, no?, dels propis usuaris.
Sí, va fer fa uns 6 mesos que hi va haver un missatge als foros de ens podríem trobar, i arrel d'allò, doncs, hem anat fent.
Uh-huh. Ripollet és un escenari propi, ideal, per fer aquesta trobada. Ja he vist a la web que parlàveu de la sala, no?, que us ha agradat molt perquè és tota de fusta.
Exacte, aquests, diguéssim, tallistes on millor senten és envoltats de fusta, és a dir, és treballar amb la fusta. No és sols el fer l'escultura, sinó que el treball de la fusta els agrada molt, el treballar amb la natura, amb un element natural com és la fusta, el seu olor, la seva textura. Tot això, per l'experiència que tinc d'haver parlat amb els tallistes, és una cosa que els agrada, de dir, no sols acabar la peça, sinó el treballar amb la fusta.
Però imagino...
Treure virutes és el que els agrada molt. I l'olor que fa la fusta i com es deixa treballar i tot això. I llavors estar envoltats de fusta crec que els agradarà.
Imagina, Jordà, que tu que vens de família d'artistes n'hauràs provat alguna vegada, no?, de fer-ho?
Bueno, poqueta cosa. Algun pal amb la navalla i poqueta cosa més. La veritat és que sempre vaig molt liat i no he tingut temps o no m'hi he dedicat el temps a posar-m'hi amb això de les eines i la talla en fusta. He vist el meu pare com ho fa i a casa sí, clar, tinc ple de regals de tallats en fusta. Però no m'hi he posat.
Bueno.
Imagino que algun dia ho faré.
Demà segur que t'insistiran prou i et posaran les piles ja en aquesta jornada.
Sí.
Ja només recordar aquesta web, tallamadera.com, on poden trobar, doncs, tota la informació, també de la trobada i, com deia, tot aquest contingut al voltant del món de la talla en fusta. Jordan Pérez, responsable d'aquesta web i organitzador de la jornada, moltes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu. I obrim plana política. Les joventuts del Partit Popular a Ripollet han reclamat en un comunicat que l'Ajuntament retiri el carril bici al seu pas pel polígon industrial dels Pinatons, ja que asseguren que no satisfà ni els ciclistes ni els empresaris de la zona. Els joves populars demanen que es busqui immediatament una alternativa.
El president de Noves Generacions de Ripollet, Francisco Javier Tapia, ha explicat als micròfons de Ripollet Ràdio per què creu que cal retirar aquest carril.
Por la inseguridad que conlleva para el colectivo ciclista pasar por una zona de continuo trasiego de vehículos de transporte, ¿no?, ya que dicho carril se encuentra en gran parte en una zona de carga y descarga, ¿sí?, y también por las molestias que está ocasionando a las empresas que quieren desarrollar su actividad laboral con normalidad.
Segons Tapia, l'Ajuntament ha realitzat la instal·lació del carril bici sense consens. En aquest sentit, el president de Noves Generacions assegura que especialment els empresaris ja s'han queixat al consistori.
El colectivo empresarial de dicho polígono industrial se ha quejado al ayuntamiento de Ripollet. Por lo que corresponde al ciclista, pues bueno, los ciclistas desconfían pasar por dicha zona, ya que corre peligro su seguridad, ¿no? El continuo trasiego de vehículos de transporte pues hace temer un accidente.
Nova Generacions ha anunciat que pensa canalitzar la seva petició a través del grup municipal del Partit Popular.
La secció local d'Esquerra Republicana a Catalunya tornarà a rendir homenatge un any més als ripolletens morts al camp de concentració de Mauthausen. L'acte tindrà lloc demà dissabte a 12:45 al jardí de l'Ajuntament i preveu comptar amb la presència del diputat d'Esquerra, Joan Tardà.
L'homenatge es realitzarà davant de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, on està ubicat el monument als 5 ripolletens que van estar en aquest camp nazi austríac i que va ser inaugurat el 2005. Ricard Sancho, membre de l'executiva d'Esquerra Republicana, ha comentat als micròfons de Ripollet Ràdio que no volen que sigui un acte polític pròpiament d'Esquerra, sinó que és obert a tothom i pretenen fer una trobada en record a tots els ripolletens i les persones que van morir per la llibertat i la democràcia. Sancho explicava així en què consistirà l'acte.
És un acte molt senzill, vull dir, només convidem a les famílies que venen militants, altres anys companys d'altres seus locals d'Esquerra de la comarca, de Cerdanyola, de Montcada, gent d'alguna entitat d'aquí de Ripollet que s'hi acosten, i l'acte normalment consisteix en la lectura d'un parlament per part nostra, com que som els que organitzem l'acte, i després normalment si portem algun convidat com aquest any que vindrà el diputat al Parlament i membre de l'executiva, el Joan Tardà, doncs normalment fa un breu parlament, sempre posant per damunt la importància que són els homenatjats, no? Les persones que van morir als camps de concentració.
El portaveu d'Esquerra també ha explicat per què van escollir celebrar l'homenatge a l'octubre, tot i que inicialment es va fer a l'abril.
El primer any es va fer el 14 d'abril, però nosaltres vam passar aquesta data, ja organitzada nosaltres, coincidint amb l'assassinat del president, de la data de l'assassinat del president Lluís Companys, que és el 15 d'octubre. I com a Ripollet no tenim pròpiament un lloc d'homenatge al per fer-li al president Companys, doncs, bueno, vam decidir fer-ho l'octubre.
Recordem que l'acte tindrà lloc demà a 12:45 al jardí de l'Ajuntament.
I continuem parlant de memòria. La Comissió Memòria de les Víctimes del Feixisme de Ripollet ha informat que el proper 24 d'octubre els soldats morts durant els 115 dies de la Batalla de l'Ebre, entre ells alguns ripolletens, rebran un homenatge institucional per part de la Generalitat de Catalunya al Memorial de les Camposines, lloc estratègic durant la batalla a prop de Corbera d'Ebre. A l'acte s'inaugurarà una placa amb els noms de més d'un miler de víctimes d'aquesta batalla, morts o desapareguts.
Entre aquests noms figuraran alguns d'alguns soldats de Ripollet, dels quals les seves famílies van sol·licitar informació mitjançant la Comissió al Servei de Recerca de morts i desapareguts durant la Guerra Civil de la Generalitat de Catalunya. Molts ciutadans de Ripollet varen morir o desaparèixer a l'Ebre el 1938. La batalla va començar la matinada del 25 de juliol i es va perllongar fins al 16 de novembre. Els historiadors encara no s'han posat d'acord sobre el nombre de víctimes. L'Exèrcit Popular de la República parla de 30.000 morts, mentre que l'exèrcit feixista parla de 6.500 i d'altres eleven el total de víctimes fins als 130.000. La Comissió Memòria en memòria de les víctimes del feixisme de Ripollet ho atribueix a la descomposició final de l'exèrcit de la República, la gran quantitat de desapareguts abandonats als camps de batalla i el menyspreu dels vencedors cap a les víctimes republicanes.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dilluns 18 d'octubre es posa en funcionament el CAP Pinatons. El centre està ubicat a l'Avinguda de Catalunya 18 i compta amb 1.300 metres quadrats de superfície. Ha tingut un cost de construcció de 3,4 milions d'euros i podrà atendre fins a 16.000 usuaris. El CAP Pinatons comptarà amb un equip humà de 32 persones, 7 d'elles compartides amb el CAP 1 de Ripollet, i ofereix serveis de medicina de família, atenció odontològica, extraccions, educació sanitària i salut comunitària, entre d'altres. També disposa de consultes polivalents per oferir serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva, entre d'altres. Per parlar d'aquest equipament, dels seus serveis i de la seva posada en marxa, com no tenim amb nosaltres Anna Maria Cuenca, directora del CAP Pinatons i del CAPU, també ho hem de dir. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Enfeinada, no, suposo?
Molt, molt, molt enfeinada. Tots a Ripollet estem molt enfeinats.
Hem de parlar, que ara ho comentàvem abans de començar, que durant tota aquesta setmana molta gent ha visitat el CAP Pinatons. Per què visitaven? Quines eren les seves preguntes?
A veure, vam fer unes hores de jornades obertes, de portes obertes el divendres passat, i aquesta setmana, dimecres, dijous i avui divendres, doncs la gent ha anat passant pel centre. Bueno, és la curiositat normal d'aquells que se'ls ha assignat un nou centre i conèixer les instal·lacions, començar a parlar amb els professionals que tenim allà administratius per resoldre dubtes, comentar coses, etc. La veritat és que Bé, bé, en general la percepció és bona, que la gent està contenta, encantada amb les noves instal·lacions, no? És un centre, tu hi vas estar, és un centre molt lluminós, molt ample, que dona una imatge qualitativa diferent, no?
Imagino que la major part de les persones que van visitar el centre són aquelles que han rebut la carta conforme doncs, se'ls deriva, no?, a partir del dilluns en aquest centre. Els seus dubtes, principalment, quins eren? Vull dir, se'ls canvia de metge, si poden... Imagino, no?, si poden dir que no volen canviar, tot això, no? Què és el que pregunten?
Sí, bàsicament, a veure, els que estan contents, conformes, tal com, doncs, curiositat per conèixer les instal·lacions, i els que han rebut cartes amb les quals s'ha reassignat al centre i canviant de metge i tal, doncs una mica saber quins tràmits havien de fer, perquè en alguns casos, doncs, volien, bueno, quedar-se a Ripollet,
No és que el cap 1 estigui malament, però clar, quan entres allà al cap Pinatons tens una altra sensació com de millora, no?, de les instal·lacions. Suposo que la gent també ha reaccionat una mica així, no? Els hi ha agradat?
Sí, molt, molt. A nivell ambiental, d'entorn, molt, molt. Bueno, ja...
Jo, personalment, la meva sensació era que era molt gran.
Sí, clar. Bueno, té uns finestrals tan grans, no?
Quantes sales, no?
Sí.
Què s'ubicarà en tanta sala, no? Explica'ns una mica, què és el que hi haurà?
Doncs una mica el que has explicat, no? Hi haurà servei de medicina de família, infermeria, farem atenció a urgències, tenim una aula d'educació amb la qual farem, doncs, educació grupal i una sèrie de qüestions formatives, hi haurà extraccions, atenció a la dona... Bueno, totes aquelles sales, hi haurà una sèrie de sales polivalents en les quals també ubicarem amb el temps algun referent d'especialitzada que ja està treballant amb nosaltres a Ripollet, tu. I odontologia.
Vostè, com a responsable del CAP Pinatons i del CAP 1, quines millores en destacaria respecte a un centre de l'altre? O seguiu més o menys el mateix model?
A veure, com a directora dels dos centres, no, amb el model aquest compartit, de direcció compartida, el meu objectiu i el dels meus companys de direcció és justament donar una visió globalitzadora de tots els serveis, no? Evidentment, les plantilles són una mica diferents a nivell de números i això ens pot fer que reorganitzem algunes coses d'una manera diferent amb els dos centres, però la idea és intentar donar els mateixos serveis, horaris... Bueno, intentar no, ho farem a les dues, als dos centres,
Tot i això, aquests dos centres, juntament amb el Cap Farigola de Cerdanyola, suma una mica tota la unitat d'atenció primària de Ripollet i suposo que teniu certa coordinació, no?, tot plegat.
Bueno, tenim alguns punts en els quals treballem conjuntament, a nivell de guàrdies de dissabtes, a nivell de... Sí, ja ho fem ara. Això continuarà igual.
Quan es va posar en marxa el Cap Farigola ja ens ho van explicar allà, però imagino que... Posar un cap en marxa requereix moltíssima planificació, començar a treballar durant molt de temps abans, no? Com heu fet?
És una bona pregunta aquesta. Bueno, la planificació no és només la nostra del CAP, des de dins del CAP, és una planificació que toca molts punts externs a nosaltres, no? A nivell informàtic, a nivell de farmàcia, a nivell de moltíssimes coses. Bueno, nosaltres vam intentar ja començar a treballar tot el tema abans de l'estiu, moltes coses doncs, ja les teníem bastant... pensades, vale? Però bueno, el gran esforç titànic, perquè això és la primera vegada que obre un centre i déu-n'hi-do, pues, bueno, l'estem fent en les últimes setmanes, clar, i és quan hi ha hagut tot el moviment real, no?, de plantilles, de dates d'obertura, que és el que ha desencadenat al final, però sí, requereix tenir unes guies, no?, per parlar molt amb els professionals, consensuar coses... És una feina complexa, bonica però complexa, i bueno, estamos en ello.
Les principals dificultats a l'hora de posar-se en marxa són més tècniques o humanes?
Tècniques o humanes?
De personal tècnic, o sigui de material o de metges i infermers?
Mira, quan els recursos humans són els que som, vale? Això hem tingut les nostres fases, crec que ja estan gairebé polides i superades, i la fase tècnica doncs, depèn de nosaltres, però també depèn molt de agents externs, vale? i bueno, té, és una altra, és diferent en el sentit de que has de coordinar amb altres serveis, amb altres persones fora del centre, i de vegades és més complexa.
El proper dilluns, com dèiem, obren portes. Comptarà ja amb tot l'equip tècnic i humà o falta alguna incorporació?
Bueno, en quant a recursos humans som gairebé els que som, ¿vale? Tenim pendent acabar d'incorporar el que seria nosaltres amb el, no sé si teniu idea de com estem formats els equips directius. Jo estaré com a directora, però hi haurà un adjunt a la direcció i un referent d'admissions, diguem-ne, amb cada centre. Llavors estem pendents bàsicament d'incorporar el segon adjunt a Ripollet.
Al Capina, vale? Doncs.
Al Ripollet 1. En aquest cas, Ripollet 1. Llavors, una mica la direcció, ara estarem una mica cavalcant encara més entre els dos centres. En quant a recursos en general, ja som les incorporacions que... El creixement ja és el que hi ha, o sigui, no hi ha més. La plantilla que som els que serem.
Mm-hmm. És un cap que ha nascut en un moment difícil, econòmicament. L'Ajuntament va haver d'avançar el cost d'aquest cap per poder... que déu-n'hi-do, perquè s'ha avançat 2 anys la seva posada en marxa, però s'ha deixat notar la crisi també a l'hora de posar-se en marxa? Jo imagino que sí, no sé si...
Potser no sóc la més indicada per respondre ja aquesta pregunta, però jo personalment crec que sí, també, com a tot arreu.
Aquesta, però... Això respon una mica a la pregunta de per què heu decidit compartir direcció o no?
Mira, aquest model ja fa temps que funciona amb altres àrees de l'ICS, vale? Jo quan m'ho van proposar fa uns mesos, doncs vaig dir, doncs vinga, no? Era un projecte bonic, amb sentit, de dir, donem les mateixes oportunitats en quant a tenir cobertes les necessitats i la salut de tota la població d'una manera el més unànim possible a tot arreu, no? I és amb aquest plantejament que vull entendre que ho tenim posat en marxa, eh? O sigui que, bueno... Jo crec que és bo tenir una perspectiva comuna per intentar fer això, ser el més just i unànim amb tota la població en quant a la seva salut.
Ara tenim en marxa ja aquests 3 CAPs a partir de dilluns. Quin paper serà el que jugui ara el CAP 2?
El CAP 2.
Quedarà urgències, especialistes, igual,
bueno, de
no?
De moment el que hi ha és especialistes i exacte el CUAP, que és el Centre d'Urgències d'Atenció Primària.
Uh-huh. Faltarà l'hospital, que aquest és un altre tema,
ja,
no?
És un altre tema.
En quant a metges, suposo que una pregunta molt recurrent aquests dies és el tema del pediatre.
Uh-huh.
Perquè a més ens ha arribat, no?, aquest tema. Per què no hi ha pediatre en aquest CAP?
Vale, jo no diria tant si n'hi ha o no n'hi ha pediatre. A veure, nosaltres des de quan ens vam plantejar el tema, tant gestors com empresa com els propis pediatres, el propi servei, vam pensar que el millor model que podíem proposar ara en quant a garantir la cobertura, l'assistència dels nens, en quant a diversos aspectes, doncs era aquesta proposta de tenir la pediatria funcionalment en un sol centre. D'aquesta manera, doncs, bueno, podem oferir el servei de 8 del matí a 8 de la tarda i el podem garantir amb moltes més, molt millor. I bueno, hi ha una cosa molt important que crec que, bueno, conservem el pediatre, el nano. O sigui, aquelles famílies que fa anys que coneixen aquell pediatre, que potser inclús els pares ja els han portat aquell pediatre, però tenim pediatres que fa molts anys que treballen aquí a Ripollet, doncs els podem conservar el mateix pediatre, no? I podem atendre les seves necessitats molt millor, segurament.
Uh-huh.
I jo vull pensar que això que és el millor model, la millor proposta que podíem fer en aquest moment. Tot i així, si hi ha una atenció immediata pediàtrica que s'hagi d'atendre a pinatons, es farà igual que es fa, bueno, els metges tenim aquesta obligació, entre cometes, no? O sigui que...
És molt probable perquè teniu 2 centres educatius al costat i segurament us vindran molts nens.
Ho gestionarem, parlem amb els pares i ja veurem el que haguem de fer, això no serà problema.
Aquest centre està preparat per atendre 16.000 usuaris. En la seva posada en marxa, més o menys, quants atendrà?
Més o menys aquests.
O sigui que ja arriba... Però ja això vol dir que arribareu al vostre volum màxim? No, podeu anar assumint ciutadans, o no?
En principi, les instal·lacions estan concebudes perquè es puguin continuar assumint més amb
aquest
i creixement. Sí.
Hem de parlar d'una de les sales que també, per exemple, en el CAP de Cerdanyola les van veure quan es va posar en marxa, que són aquestes sales de formació.
Uh-huh.
Per què les utilitzareu? Què és el que fareu allà?
L'aula d'educació, suposo que refereixes. Bueno, aquestes aules estan concebudes per fer educació poblacional, no? O sigui, tant de cara al pacient com per fer també formació interna dels professionals. Són sales que, bueno, a Ripollet tu també en tenim una, eh? I, bueno, són sales que bàsicament són per aquest tipus de coses. Ara mateix està fent ja coses d'educació grupal de malalties cròniques, etcètera, doncs, bueno, continuem amb aquesta tònica. Mm-hmm. Ho estem fent a Ripollet, ho farem també a Pinetons.
Parlant de malalties cròniques, suposo que ells són, i juntament amb la gent gran, són el col·lectiu més reticent, no?, a canviar de metge.
Sí, jo crec que sí, però segurament hi ha pacients amb patologia joves, eh? Amb patologia molt severa o amb algun problema molt sever que també són, bueno, s'ho estan manifestant, no? Que jo mm-hmm. quiero quedarme con mi médico, que és el que m'entiende.
I aquelles persones que no vulguin canviar de cap, què han de fer?
Bueno, això és el que estem comentant tots aquests dies ja als pacients, a tot usuari que ve, a tot pacient que s'apropa tant a Ripollet 1 com a Pinetons, i el que estem fent és recollir, bueno, tota aquella persona que vulgui demanar canvi de quedar-se amb el centre, o doncs ha de fer una sol·licitud explícita, vale, a la qual se li donarà una resposta amb un marge de temps. Jo fa dos dies parlava amb gent directament d'aquest tema i els explicava, no?, i explicava el per què també. Bueno, no sabem, són milers de canvis, no sabem quanta gent voldrà tornar a fer canvis, i necessitem un marge de temps per poder valorar el fer com fer els canvis sense perjudicar ni ser injustos amb una població o altra, no? I, bueno, jo crec que ho enteníem força bé, vale? Clar, la moïnada ara és que m'han canviat el mèdico, no?
Ja.
Bueno, tenim la sort també que alguns pacients o molts pacients coneixen diferents professionals de metges medicina, perquè hi ha metges que fa molts anys que hi treballen, no? I ja coneixen el doctor tal o la doctora tal, i, bueno, estan tranquils en el sentit que saben que amb qui comptaran i amb qui estaran, encara que se'ls hagi canviat el seu metge.
Mm-hmm. Vol dir que hi haurà metges del CAP 1 que pujaran al CAP Pinetons?
Sí.
Sí, oi?
Sí.
Llavors hi haurà noves incorporacions al CAP 1?
En medicina de moment no.
O sigui, es traslladen, però no s'amplia la plantilla.
Ens desdoblem, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, sí, perfecte. Sí. Només per acabar, com afronteu la posada en marxa dilluns?
Bueno, amb il·lusió, amb ganes de fer-ho ja, eh? I amb, bueno, amb l'esperança, bueno, jo crec que sí, que la població, doncs, també ens ajudi a passar. És una època, ara serà un salt, no?, una època de canvis, bueno, ens trobarem en situacions que haurem de valorar cada dia, i que, bueno, jo crec que la gent està fent i posarà, la meva gent, o sigui, la gent del CAP, està fent el que ha de fer, i que posarà totes les seves ganes i la seva professionalitat per ajudar que la gent, bueno, vagi adaptant-se, no? Ens anem adaptant a aquesta nova fase.
És un moment de paciència.
Sí.
Doncs molta paciència i molta sort en aquesta posada en marxa. Li agraïm moltíssim a la doctora Ana Maria Cuenca, directora del CAP Pinetons i del CAP 1, que ens hagi atès avui, just en un moment tan complicat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder parlar amb vosaltres.
Merci.
I amb la població.
El 91.3 Info.
Can Mas té la seva pròpia veu, i ara també la té a Ripollet Ràdio. El darrer dijous de mes, de 7 a 7:45 del vespre, escolta la veu de Can Mas, al 91.3 de la FM. La veu de Can Mas, la teva veu a Ripollet Ràdio.
De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Dimecres de 5 a 6 de la tarda i diumenges en repetició de 12 a 1 del migdia.
Vols informar-te de l'actualitat cultural?
Vols passar una bona estona?
La Careta Parla!
Els segons dijous de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
La Careta Parla.
A Ripollet Ràdio.
Sintonitza amb La Careta.
Si no me quieres oír lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir. la música otra parte.
Este jueves, vivir la música con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde en Ripollet Radio y en internet ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest diumenge a la plaça del Molí acollirà una nova edició de la Festa de les Tres Erres: reduir, reciclar i reutilitzar. Des de les 10 del matí els ripolletens podran gaudir d'activitats, actuacions, degustació i venda de productes artesans i moltes altres coses. La festa està, com sempre, organitzada per les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas i Maragall, amb el suport de la Regidoria de Medi Ambient. Ens acompanya per parlar de tot plegat un dels seus responsables, l'Antonio Jiménez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Antonio? Recorda'ns una miqueta quin és el significat de les Tres Erres, el perquè d'aquesta festa.
Un moment.
Tenim a l'Antonio a l'altra banda del telèfon, que sembla que té algun problema per atendre'ns. Estem parlant, doncs, d'aquesta festa de les Tres Erres que tindrà lloc aquest diumenge a la plaça del Molí durant tot el matí. Com saben, una festa on podran gaudir d'activitats, d'actuacions, de degustació i de venda de productes artesans i de moltes altres coses. Antonio Jiménez.
Hola, bona tarda.
Ara, parlàvem ràpidament, perquè tenim poc temps. Quines són les activitats que heu preparat per aquest diumenge?
Bueno, les activitats que hem preparat per aquest diumenge són, exceptuant unes novetats que n'hi ha, són les mateixes que cada any, o sigui, les degustacions i venda de productes artesanals, les cuines solars, tallers per grans i petits, calcets inflables, la tercera trobada de puntes de coixí, les actuacions folklòriques de la Lucero de Lora amb el seu ballet de professionals, el ball de gitanes, i com novetat, doncs, tenim l'actuació de la Careta. La Careta aquest any ens col·labora amb nosaltres en taller de maquinatges i, bueno, i alguna cosa de l'estil que ells tenen que faran per tot el recinte de la festa, per animar una miqueta el personal i la gent, ja que com estem en un temps de crisi, a veure si ens animem una mica i ens oblidem d'aquesta dichosa crisi.
Hem llegit que hi haurà tallers dels Mossos d'Esquadra?
Sí, ara era l'altra novetat. Aquest any els Mossos d'Esquadra volen col·laborar en la festa. Ells ens van demanar si ells podien ficar un estant, una paradeta o alguna cosa per sentir-se més a prop de la població, perquè la població pogués veure millor com són, de quina manera són, i creien que era una festa idònea perquè ells es poguessin acostar. Ells han preparat, doncs, uns jocs infantils a base d'unes pintures que faran, uns tríptics que els hi donaran, i que tot l'infant que vulgui anar-hi fins allà, doncs, els ompliran. Després una mena de cartells, de carnets que faran, bueno, i així es donaran a conèixer més a prop de la població, i, i algú, doncs, els vol preguntar alguna cosa, vol tindre una xerrada allà amb ells, el que sigui. Ells estan disposats a col·laborar amb tota la població i diu que vulgui.
Aquesta no és
una de les novetats que n'hi havia. Llavors tenim una cosa que és per primera vegada ve a Ripollet, que és el pont del reciclatge. És un pont en el qual intervenen els infants, perquè com sabeu nosaltres treballem, fem aquesta festa i la treballem de cara als infants, perquè creiem que és el futur i que és els que ens tenen que reciclar de veritat, no com nosaltres fem, que a vegades ho fem i a vegades no ho fem. Llavors anirà a riqueta amb ells, amb uns monitors que els hi ensenyaran, els hi explicaran dins d'un acte lúdic que els agradarà molt perquè és un infable i queda molt maco, és un pont molt gran, fa 20x20, els hi anirà. Això són les novetats que n'hi ha aquest any. El que més, com sempre, suposo que vindran, no sé, una antena de parades, perquè molts m'han trucat, uns els he dit que sí, uns altres els he dit que no, perquè la seva parada no estava d'acord amb el que nosaltres busquem. I bueno, després també tinc que avisar que per problemes allens a l'organització m'han trucat aquest matí que els és impossible fer la paella. Lo que sí que farem és una fideuà.
Bueno, sí, no crec que la gent es queixi gaire, no? Pel canvi...
Es queixarà la gent. Ells m'han explicat els problemes, no sé si eren veritat o mentida, jo me'ls he cregut, i llavors ens han ofert fer, igual que per les unes 2.000 persones, la gent de 2.000 persones, la fideuà, també, dintre de, diguéssim, de la festa.
Doncs moltes novetats per aquesta festa. Canviem de menú, una fideuà en lloc d'una paella per a 2.000 persones aquest diumenge, i sobretot recordar aquestes tres R's: reduir, reciclar i reutilitzar. Una festa per a tota la família, però especialment pels més petits. Antonio Jiménez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un any més. Moltes gràcies i que vagi bé la festa i el cap de setmana.
Ah, segur que no plou, eh?
Segur que no plou, això ja ho sabem.
Però és que m'he trucat moltes persones que diuen, si plou, què fem? Dic, si plou,
les clarisses.
No, o sigui, ja ho sabeu que jo tinc...
Que has anat a portar ous.
Les clarisses, oi?
Com cada any. Molt bé, Antonio, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi bé. Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I seguim parlant del cap de setmana, parlem ara de teatre. La síndrome de Bucai arriba aquesta nit al Teatre Auditori. Sota la direcció i autoria de Joan Gallart, els espectadors podran gaudir d'aquesta comèdia agredolça que parla de les casualitats de la vida.
L'obra es va iniciar amb un guió de curtmetratge i s'ha anat reconvertint fins a arribar al que avui es podrà veure a Ripollet. L'espectacle parla de l'amor, les mentides i els secrets. Els actors són Bernat Quintana, Xevi Gómez i Aida Osset. El preu de l'entrada és de 15 euros i l'obra s'iniciarà a les 10 de la nit.
I dilluns a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural una nova exposició sota el títol La Sagrada Família en Filatèlia. La mostra recull una selecció de segells, monedes i col·leccionisme divers sobre el monument d'Antoni Gaudí.
El Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet és l'organitzador d'aquesta iniciativa amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura. L'exposició es podrà veure al Centre Cultural fins al 31 d'octubre.
I parlem ara d'una nova activitat iniciada per la Biblioteca Municipal. Es tracta d'una aula de lectura en castellà que es farà de manera mensual i que estarà guiada per la psicòloga i escriptora Susi Grau. L'obra triada per la primera trobada aquest dilluns és El fantasma de Canterville, d'Òscar Guay.
L'activitat està adreçada a persones adultes amb diferents capacitats lectores i a col·lectius susceptibles de necessitar lectura ajudada. S'utilitzaran llibres en format de lectura fàcil i audiollibres. També s'ensenyaran tècniques de millora de lectura i comprensió per augmentar la fluïdesa al llegir. Recordem també que a partir del mes de novembre i amb l'objectiu d'animar els usuaris a atrevir-se a escriure i conèixer diversos aspectes de l'ofici d'escriptor, la biblioteca ha organitzat un taller d'escriptura creativa.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus.
El passat dimecres va tenir lloc la primera de les conferències incloses en el programa de la Gent Activa sota el títol Dones d'ara i dones d'abans. Què ha canviat? La xerrada pretenia reflexionar sobre quin ha estat el paper de la dona tradicionalment i quin paper ocupa a la societat actual. La propera activitat serà una sortida al Gran Teatre del Liceu el proper 25 d'octubre.
Demà dissabte a l'església de Sant Esteve acollirà a les 6 de la tarda una missa rociera a càrrec del cor de l'associació Rociera Alegries del Sur, a motiu del seu desè aniversari de l'entitat.
D'altra banda, el diumenge 17, a partir de les 7 de la tarda, l'entitat Dansa Jove de Ripollet oferirà un festival flamenc sota el títol Blanco y Negro. Serà al Teatre Auditori.
I recordem que fins dilluns es poden consultar les llistes del cens electoral amb motiu de la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya el diumenge 28 de novembre. Aquestes es troben des del passat 11 d'octubre a l'OAC de Ripollet, al carrer de Balmes 2. L'horari d'exposició és de dilluns a divendres, de 8 a 7 de la tarda i dissabte de 10 a 1. També es poden consultar de forma online a través de la web municipal ripollet.cat.
Jaume Badia i Josep Manel Requena, membres de la Focera, han estat escollits president i secretari respectivament de la presidència de la prestigiosa Organització Fotogràfica Internacional Image Sans Frontières. Aquesta és la primera vegada que aquests càrrecs recauen en persones que no tenen nacionalitat francesa. També relacionat amb l'entitat, el proper 6 de novembre la Focera inaugurarà l'exposició Aqueducte 2010 a 7:45 a la sala Enric Granados de Cerdanyola. A l'acte també es presentarà el llibre d'aquesta edició i es farà l'entrega de premis.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà del nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb els titulars. Parlant de futbol, el Ripollet presenta els seus equips.
Aquest diumenge, a partir de les 3 de la tarda, sortiran al camp tots els equips del Club de Futbol Ripollet que aquesta temporada defensaran els colors de l'entitat. Serà la presentació de tots els equips per fer-se com cada any la foto de rigor. Per això, l'encontre entre el Ripollet i el Toro de la Peira es jugarà després de la presentació de tots els equips. Si tot és puntual, serà a les 18:30.
I parlant de futbol sala femení, comença la Lliga pel Can Clos.
Els dos equips femenins obriran foc el dissabte i l'altre el diumenge. El primer equip de la Divisió d'Honor Catalana es jugarà a la pista de les Corts aquest dissabte a les 4 de la tarda i els partits de casa també els dissabtes, però serà a les 5. Pel que fa al segon equip, el de la Divisió Primera, jugarà a la casa del diumenge a les 10 del matí i a fora a l'horari que marqui l'equip contrari. El Can Clos B comença descansant per la retirada de l'equip de Sant Just, que era el primer partit que es tenia que jugar.
I acabem els titulars esportius parlant d'handbol. El Ripollet comença descansant.
Aquesta setmana comença la Lliga de Tercera Categoria i ara que ja es pot dir que tots estan en marxa, tots els esports de Ripollet. La Federació Catalana de Handbol ha fet com la que fa del hockey, que els grups són parts, però fan que cada setmana descansin dos equips. El Ripollet començarà descansant i no jugarà fins a casa fins al dia 30, ja que el dissabte següent, el dia 23, jugarà a la pista del Sant Pedort.
I acabem, com sempre, recordant o coneixent quins són els convidats de l'Infosport d'avui divendres.
Doncs avui divendres tindrem el club tenista de la Ripollet, que vindrà el president actual, Romà López, i el vicepresident Josep Cucurella, perquè s'està preparant aquesta nit en el castell de Santiga un sopar homenatge a Joan Arnau, amb la presència de la Federació Catalana, el president, el batlle de Ripollet, el de regidor d'Esports de Ripollet. Es farà entrega d'uns premis per el deixar la directiva perquè és candidat a ser president de la Federació Catalana.
De tenis taula, molt bé. Sí. Doncs ja saben que tota aquesta informació i més, tot el repàs del cap de setmana serà a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa Ripollet Ràdio amb el programa Infosport, conduït per Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Avui i demà s'intercalaran estones de sol i de núvols i les temperatures no variaran gaire. De cara a diumenge la previsió és de sol, però amb una baixada important dels termòmetres, sobretot pel que fa a les temperatures mínimes. Una tendència que s'incrementarà de cara a dilluns. Aquesta també serà la tònica de cara a la resta de la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 15 d'octubre de 2010. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy i el control tècnic, Laia Prats, i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Doncs els deixem escoltant el tema Pay Me My Money Down de Bruce Springsteen, un tema que ens serveix per recordar que aquesta nit tenen l'oportunitat de gaudir al Teatre Auditori de l'obra La síndrome de Bucay de Joan Gallart. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Pay me my money down.